xarxa Kia de la província de Barcelona t'ofereix aquest espai.
Com us deia, si us preocupa la caiguda del cabell o si ja heu fet tard i esteu esperant un remei definitiu per fer-lo créixer, el Congrés Mundial de Recerca Capilar, que s'ha celebrat a Sitges, ha deixat unes conclusions que ara mateix repassem amb el Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. La veritat és que 1.000 investigadors de 70 països diferents han donat voltes a com solucionar la caiguda del cabell, però sobretot ens han dit quin tipus de tractament segur que no funcionen. I, per si no tinguessin prou problemes, han descobert un nou factor que influeix directament en aquesta caiguda del cabell. Ens ho explicarà el dermatòleg, president d'aquest Congrés Mundial i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Ramon Grimal. Doctor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies per atendre'ns. Escolti'm, li hem posat un nom una mica estrany, no sé si podem dir un nou tipus d'alopècia, alopècia pallasso. Ens pot explicar què han descobert?
Sí, això es refereix a l'alopècia frontal fibrosant, que agafa una mica l'aspecte d'aquells clowns típics que tenien aquell front tan ample, com si portessin una diadema que els hagués recollit tota la palada darrere,
sí,
i els hi quedava com aquella tofa de cabell a la part posterior de la closca tota inflada, no? Aquest seria l'aspecte desgraciat dels pobres que pateixen això.
I és alopècia frontal, diguem-ne, alopècia de pallasso, i és nova, diguem-ne, aquesta.
Efectivament, aquesta és una malaltia que ha aparegut en els últims 10 anys, per tant, com que abans no hi era i els factors genètics abans eren els mateixos que ara, sembla que hi ha d'haver-hi un factor tòxic ambiental que la provoqui.
I a quina conclusió han arribat?
Les conclusions encara són preliminars, però sembla que hi ha una relació amb alguns tipus de cosmètics que les persones s'apliquen a la cara amb tota la bona fe i que d'aplicar-los a la cara van a petar justament en aquesta zona frontal, que és on apareix aquesta alopècia. Per tant, quan ens posem crema hidratant, crema protectora pel sol, crema antiarrugues, no només estem aplicant un producte amb una finalitat, sinó que té també altres components químics, podeu llegir conservants en aquest tipus de crema, que podrien estar influint en el creixement del nostre cabell.
És a dir, que posar-nos crema protectora ens pot fer caure el cabell?
És una afirmació potser molt radical, però les persones que utilitzen amb més constància diàriament cremes cosmètiques, incloent les cremes de protecció solar, tenen més tendència estadística que els hi passi això.
I quan diu cosmètiques es podria detallar, perquè hi ha molta gent que ens escolta que se'n posa cada dia.
És correcte. En aquests moments no podem encara assegurar que aquest sigui l'origen únic, però sí que l'estadística ensenya que els homes, per exemple, que ens posem molt menys cosmètics que les dones, doncs tenim una possibilitat molt més baixa de que aparegui això.
I aquesta alopècia, alopècia pallasso, té tractament?
En aquests moments no hi ha un tractament específic, però sí que s'ha vist que alguns fàrmacs com el dutasterida pot ajudar a que això es freni i, evidentment, intentar evitar tots aquests productes que químicament poden influir, encara que no és la seva idea, però poden influir en que la línia d'implantació capilar retrocedeixi i aparegui aquest front tan ample que, en general, no és gaire desitjat.
No, però llavors, escolti'm, clar, estem en un cercle viciós, perquè, esclar, tothom ens diu que ens hem de posar cremes solars. Ara no ens podem posar la crema perquè ens cau el cabell. Llavors, com ho fem?
Bueno, els nostres avis ho feien bé. No existien les cremes solars i els avis es protegien del sol d'una manera correcta, utilitzant doncs roba, gorres, barrets, ombres, buscant l'hora en què sortíem, i una mica amb la canalla ens passa igual, no? Ens venen pares i ens diuen, no, escolta'm, és que vull anar a la platja, el nen té 6 mesos, quina crema li poso que sigui segura? Home, no sigui ximple, als 6 mesos un nen a la platja potser no hi ha d'anar a fer res, no? Eviti d'anar a la platja amb una criatura tan petita o porti el ben tapat i amagat, no? Llavors, si seguim una mica aquests criteris de dir, siguem prudents, no ens traiem la roba quan no és imprescindible, doncs la quantitat de productes químics que el nostre cos absorbirà seran molt menors.
Bueno, què passa de la roba? En parlàvem també fora d'antena i ja hi ha alguns problemes, no, doctor, també amb la roba?
Sí, sí, així és. Ara fa 10 dies escassament doncs va sortir un article, també s'ha dit que era una mica alarmista, però sí que és cert que hi ha algunes substàncies que s'utilitzen per fixar els colorants a la roba que es podrien absorbir a través de la pell, això especialment podria passar als mitjons o en algunes camises texanes, no? Però això, evidentment, són unes dosis tan baixes que si compares, doncs, per exemple, el que és anar amb bicicleta darrere l'autobús a Barcelona, possiblement la toxicitat sigui molt més alta, no?
Acabarem, com ha dit el senyor Marcelí en la història d'aquest programa, sempre, que no ens podrem moure de casa, no?
És
la seva recomanació.
És el millor.
Escolti'm, vostès han dit que s'estan gastant molts, molts milions d'euros en comprar productes contra la caiguda que no serveixen per a res, més que productes farmacèutics, diguem-ne, testats, mèdics, que sí que serveixen, no? Estem en aquest punt ara mateix.
Sí, per desgràcia, i això és una mica l'avantatge de les xarxes socials. Ara hi ha aquesta mena de tendència d'intentar desmentir tot allò que és fals, i els gent que tenen molts diners per fer publicitat doncs són més creïbles, entre cometes, que no pas els científics, que són molt menys i no ens dediquem a fer promoció, no? I llavors, si un fa una campanya de màrqueting molt ben feta, doncs pot aconseguir vendre productes que no tenen cap eficàcia científica. Recordo concretament un cas d'una gent que deien testado dermatològicament, i vam fer un estudi molt ben fet, que vam estar molt temps i vam demostrar que no servia per res, però ells van decidir posar aquesta mena de frase en el producte, que estava testado dermatològicament, però no deien que l'eficàcia era nul·la, sí que havia estat testat, no? Però no servia per res. Una mica el frau amb el tema del cabell és que hi ha una gran confusió, que la gent confonen caiguda amb calvícia. Llavors la caiguda, com que és cíclica, hi ha moments que ens cauen els cabells, que no vol dir que ens estiguem tornant calbs, sinó que quan cauen és perquè es renoven. Si tu fas qualsevol tractament en la fase de caiguda, al cap de 2 o 3 mesos entraràs en una fase de no caiguda. I, òbviament, si t'has gastat 50 euros en unes gotes màgiques, atribuiràs aquest canvi de fase en les gotes màgiques que t'has posat en el cap o en el suplement vitamínic que t'has fet, no? I no pots comprovar que als 3 mesos sense tractament hauries arribat exactament a la mateixa situació.
S'anuncien molts productes, jo ho he vist a la televisió, sobretot com amb dibuixos animats, que es veu que un xampú penetra dins el cuir cabellut, va com per sota i alimenta el que seria...
Fa créixer el pèl.
Fa créixer el pèl.
Sí, sí, sí. Un per un.
Un per un. Això és mentida? Perquè n'hi ha unes quantes de marques que ho fan així, eh?
Sí, això és totalment fals. És dir, els xampús, si penetressin a la closca, serien molt perillosos. Llavors es convertirien en uns productes tòxics que no es podrien utilitzar. El xampú té una funció, que és deixar-nos el cap net, els cabells brillants i que faci bona oloreta, i això és el que fan els xampús. En cap cas un xampú té propietats que arribin en l'arrel del cabell, que queda molt amagada, i ens costa fer servir productes mèdics dissenyats per penetrar a través de la pell. Imagineu-vos un producte que a més es vendeix, vull dir que t'hauria de tenir una acció llampec, que te'l poses i en 30 segons el tio ha aconseguit entrar, perquè ens el traiem del damunt, no? Per tant, els xampús no tenen propietats antialopèsiques.
Xampú anticaiguda me l'he de comprar o no serveix per res?
El xampú anticaiguda no té cap acció sobre la salut del cabell, només sobre l'aspecte.
Vaja. L'aspecte què? Ens el donen, ens enreda una miqueta, ens el fa més fort, el cabell més brillant, i amb això ja anem pagant.
Bueno, esclar, en fons la gent el que es volen veure és bé en el mirall, no? Per tant, si el xampú et millora l'aspecte, molta gent amb això està bé, com si vas a un bon perruquer i et talla els cabells bé, doncs...
Però no fa res.
Més goig. Però això amb la salut no canvia, esclar.
I les vitamines? Perquè et diuen moltes vegades, prenguis vitamines.
Unes pastilles que et prens i no et cauen els cabells.
Sí, que s'ha de prendre cada dia, aquestes pastilles.
Cada dia.
Sí, a veure, aquí tornem una mica en aquesta confusió. La caiguda de cabell no és una malaltia, és un procés natural de recanvi. Llavors, si jo prenc vitamines o em compro un Maserati, això seguirà passant exactament igual. Per tant, el que fem no influeix sobre el cicle natural de recanvi del cabell. Una altra cosa és la calvície. Si jo tinc calvície, normalment les causes no són de dèficit de vitamina. La calvície està provocada bàsicament per factors hormonals genèticament determinats. Si el meu pare, el meu avi, el meu besavi són calbs, tinc molta tendència a tenir-ho, però no és que em faltin vitamines. He heredat senzillament aquesta tendència genètica a la calvície. Llavors, encara que em prengui 2 tonelades de vitamines, les meves hormones no canviaran, la meva genètica no canviarà, per tant, el tractament de la calvície amb vitamines és absolutament també un frau.
Escolti'm, no volia deixar que marxés sense parlar dels implants capilars. Ara s'ha posat de moda anar d'excursió a alguns països,
bueno,
a Turquia...
Bueno, fins i tot aquí, no cal anar d'excursió.
No, però li dic, et paguen l'hotel, fas una mica de turisme... Què li sembla?
Home, el que diu el Clapés em sembla de moment molt assenyat. No cal anar tan lluny, aquí hi ha cirurgians extraordinaris que fan aquesta
feina. Però és més car, diuen.
També molt ben feta. Sí, és un tema de cost, però també la garantia és una miqueta diferent. Llavors, aquí, si un es vol fer... Això dels implants és una paraula una mica enganyosa. Es tracta d'un autotrasplantament de cabell. El que es fa és extreure folicles pilosos de la zona posterior de la closca, del clatell, que, si us fixeu, és una zona on no tendim a tenir alopècia, perquè els receptors hormonals són diferents. Els homes no ens tornem calbs del clatell, sempre es conserva aquest pèl. Per tant, si jo bellugo aquest pèl del clatell i el planto en el front, el pèl té una cosa que es diu memòria anatòmica. Se'n recorda que va néixer en el clatell. I llavors, encara que el plantin al front, ell se'n recorda que és fill del clatell. Per tant, allà seguirà vivint la resta de la vida. Per tant, el trasplantament capil·lar, si es fa ben fet, si el que planta els cabells en el front té traça i el distribueix d'una manera estèticament agradosa o molt semblant a el que seria el pèl natural, doncs els resultats són molt bons. Si es fa com plantaríem, no sé, la diferència entre un bosc i una plantació d'arbres, doncs aquesta linearitat de la plantació, si t'ho fan al front, queda horrorós, no? Queden aquells caps que sembla una nina amb uns flocs de cabells horrorosos, no? Però si un els planta de manera natural, que vol dir una mica anàrquics, eh? No tots posadets en fila, sinó distribuïts d'una manera una mica peculiar, doncs els resultats estètics són bons.
No sé si se'n parla prou dels efectes secundaris, si és que en tenen.
El trasplantament no té efectes secundaris si es fa correctament. Només té un inconvenient, que els fol·licles són finits. Llavors arriba un punt que ja no et queden pèls en el clatell per trasplantar davant, i una persona doncs, amb una calvície molt avançada, doncs esclar, no té prou pèl. I un dels punts que més s'ha treballat en aquest congrés a nivell de recerca és la possibilitat de multiplicar aquests pèls extrets. Llavors la idea seria, extrec un pèl del clatell d'una zona on ningú té calvície, i en el laboratori multiplico aquest pèl per aconseguir de cada pèl doncs un grapat de pèls. I llavors sí que el trasplantament acabaria donant uns resultats extraordinaris.
Jo li he de preguntar perquè hi ha molta gent interessada. Posi'ns una data pel final de l'alopècia.
Ui, pobre de mi, això no m'atreveixo a contestar, que cada vegada que ho hem vist a prop després han sortit problemes, però és possible que tots els que estem aquí asseguts ho veiem.
Però això què vol dir? No, moment, no, que això m'interessa a mi, que jo estic en aquest període alopècic. Això vol dir que hi haurà un moment que revertirà, és a dir, que podràs fer que, no sé, que torni a créixer el cabell o no t'ha crescut, o què passarà aquí?
Una mica el mateix que ha passat amb el tractament de la leucèmia, i ara sí que ens anem a un camp molt diferent, però la persona que té una leucèmia té cèl·lules dolentes en la sang, i llavors se li treuen algunes de les seves cèl·lules bones i en el laboratori es multipliquen. I llavors se li tornen a posar en el seu cos només les bones i no té les dolentes. Això és l'autotrasplantament de moll d'os. Això amb el cabell també es va en aquesta mateixa direcció. Els cabells que tendeixen a la calvície els perdrem, però els que no tendeixen a la calvície, que són aquests del clatell, els podrem multiplicar. I això és el clonatge del cabell que s'ha fet amb altres cèl·lules, i és el que també s'està començant a fer amb el fetge, i es pot fer amb el miocardi. I llavors no caldrà trasplantar-se el cor, sinó que podrem fabricar cors a partir de cèl·lules cardíaques, com no fa gaire. Ja també vau poder veure un reportatge sobre això.
Estic pensant en les edats de la gent que som aquí...
Que no, jo no els he vist, he tirat una mica així.
No podem tardar gaire, tampoc.
Jo ja puc anar pensant en el trasplantament, perquè si no crec que no estarem a temps.
Doctor, moltíssimes gràcies, i tornem a parlar en el següent congrés, a veure com estan les coses, que ens actualitzi el marcador.
D'acord.
Gràcies, bona tarda.
Igualment, doctor Ramon Grimau.
Si no voleu sacar algú, ja ho sabeu, no? Canviar de pares, eh? Canvieu dels pares, perquè és genètic, saps? Si el vostre pare és calvo, doncs agafeu un pare que no sigui calvo. Ja
podrien
està.
Fer proves amb el seu cap.
Doctor Ramon Grimau, president del Congrés Mundial de Recerca Capilar i professor dermatològic de la Universitat Internacional de Catalunya. Fem una pausa, un minut, i anem a repassar com està l'actualitat de la tarda.
Arriba la tercera generació del Nokia Z amb un disseny més esportiu que mai i amb l'última tecnologia per tenir-ho tot sota control. Mentre estiguis al cotxe, esclar, vine a conèixer-lo a la xarxa Kia de la província de Barcelona i emporta-te'l a partir de 12.600 euros. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Consulta en les condicions a Kia.com.
Qualitat amb 7 anys de garantia.